Hola, bon dia. Encara falta la moderadora de la taula, però he pensat que així podem fer una ronda de presentacions i així sabem tots d'on venen, d'on veniu, diguéssim. De fet, en Jaume ara està avisant els tècnics perquè, com que hi ha socis repartits arreu de la geografia dels Països Catalans, hi havia gent del País Valencià que volia venir i al final l'hem pogut fer-ho virtualment per ells també. No sé, si fem, si cas, una ronda de presentacions i així vosaltres també sabeu d'on venen.
Jo em dic Araceli Sassot i soc també d'aquí, de la Universitat de Girona.
Hola, soc Glòria Bordons i m'he dedicat a Mambrossa i l'Arxiu Brossa.
Hola, bon dia, jo soc l'Ester i vinc de la Biblioteca de Figueres.
Jo em dic Dolores i soc estudiant d'Humanitats i bueno, vull fer el màster d'Arxivística.
Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla.
Hola, bon dia, jo sóc Marta Vergés de la Fundació Josep Pla.
Joan Brossosa, de Taradell, professor d'Institut.
Bon dia, sóc la Núria Pou i vinc de la Universitat de Vic, estic a l'Arxiu.
Jo sóc Núria Coma, vinc de la Universitat de Vic i treballo a la Biblioteca.
Vale, merci. Bueno, de fet, és fer temps una mica abans no vingui la moderadora de la taula. Però si cas presento la jornada, que és els reptes actuals en la gestió dels arxius. I ja ho sap en Jaume, que també vull passar un vídeo de l'associació i com que tindrem temps esperant l'Anna. Jaume, ja hi són, els que estan connectats virtualment. Hi ha gent connectada virtualment, som nosaltres aquí presencialment, els virtualment no tenen veu, però si volen em poden escriure un WhatsApp si tenen alguna pregunta al final de la sessió i llavors jo us la faré. Doncs res, gràcies per haver vingut. Aquesta jornada està dedicada als reptes actuals en la gestió dels arxius i vol ser un espai de trobada. Aquestes píndoles formatives que en diem, en fem dues anuals i en un inici estan dedicades als socis d'Espais Escrits, però també s'obren al públic. Espais Escrits, per la gent que no ho coneixi, Espais Escrits, xarxa del patrimoni literari català, és una associació privada sense ànim de lucre que aglutina diferents centres literaris, una vuitantena de centres literaris dispersats per la geografia dels Països Catalans. Cada centre literari vetlla la memòria específica d'un escriptor i hi ha centres d'aquests que tenen l'arxiu, no, el fons de l'escriptor. Com que són molt diversos entre ells, els categoritzem en tres modalitats diferents. Hi ha els centres patrimonials, que serien cases museu o fundacions, centres d'estudi, que venen a ser arxius o càtedres universitàries, i llavors els centres de difusió, que bàsicament són ajuntaments o biblioteques que creen una ruta literària per donar a conèixer el seu escriptor i s'associen a Espais Escrits, no?, per crear xarxa i visibilitzar-se i fer projectes conjunts. De fet, aquesta jornada va sortir, la proposta va ser d'un dels socis d'Espais Escrits i per això la fem. I res, com que hi ha gent que no és d'Espais Escrits i aquest any celebrem 20 anys i hem fet un vídeo molt bonic que no té gaire recorregut, doncs aprofito per difondre el res. Són dos minutets i així veure si mentrestant ve l'Anna Maluquer.
Més que coses, mons sencers, mons de resplendors, mons d'harmonies.
Amau, amau, cors que penau, pel cor l'amor és vida, vida suau, rosada del cel blau.
20 anys vertebrant el patrimoni literari català. A Espais Escrits creiem en el poder enriquidor de la literatura. Volem que arribi a tots els àmbits de la societat i ho fem junts, perquè en xarxa anem més lluny. Des de l'any 2005 hem connectat 80 centres literaris dels Països Catalans, museus, fundacions, cases d'escriptors, entitats culturals i institucions acadèmiques. Junts mantenim viva la memòria d'un centenar d'escriptors, una tradició literària que arriba al segle XXI. promovem clubs de lectura, rutes literàries i activitats formatives que socialitzen i enriqueixen les persones. Internacionalitzem i geolocalitzem la literatura catalana al món. Contribuïm a enfortir els vincles amb la tradició cultural i la llengua pròpies.
Llegir no és fugir. Llegir és seguir vivint i cadascú ho fa a la seva manera.
Hem viscut per salvar-nos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa.
Compartim l'emoció de les paraules dels nostres clàssics. Espais Escrits, xarxa del patrimoni literari català. Els clàssics sempre ens interpel·len.
I aquí es poden veure tots els centres associats a la xarxa. Perfecte, Anna, puja, puja. Doncs res, aquesta píndola formativa l'estructurem en format taula rodona. La moderarà l'Anna Maluquer, que és la directora de la Fundació Palau i també vicepresidenta de la xarxa Espais Escrits. I s'estructurarà en quatre blocs temàtics. El primer, programari per la gestió d'arxius. El segon, inventari i classificació. El tercer, catalogació i normalització. I el quart, repositori i preservació digital. En principi, ho havíem distribuït en 20 minuts per bloc i després un debat final també d'uns 20 minuts. O sigui que en total serien unes 2 hores. I res, ara sí, dono la paraula a l'Anna Maluquer perquè presenti els integrants de la xarxa. Ai, de la taula rodona, perdoneu.
Bé, bon dia i disculpeu pel retard. He de dir que hi ha un parany perquè poso que aquí hi ha un aparcament, però està absolutament... és el que passa quan venim amb cotxe. Abans que res, doncs, donar les gràcies als ponents per la seva participació i aquesta taula sobre els arxius. Crec que tenim arxius de moltes menes, sobretot pel que fa als escriptors, i el tema de com classificar, de com difondre, de com digitalitzar, crec que a vegades, o quines normatives fer servir, són coses que ens preocupen. D'entrada, doncs, us volia presentar la senyora Pilar Cuerva, que és la directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que aquest arxiu és un arxiu general de l'administració catalana, però també és un arxiu històric nacional. De fet, ingressa, recupera i gestiona la documentació generada per l'acció política i administrativa dels departaments, organismes i empreses de la Generalitat de Catalunya i també com a arxiu històric recupera tota aquella altra documentació de caràcter privat que pel seu valor testimonial i referencial té una especial rellevància per al coneixement de la història nacional. De fet, té 8.813 fons documentals i 460 són de caràcter personal, i entre els quals, pel que nosaltres ens ocupa, que som la xarxa d'Espais Escrits, doncs compten amb el fons de Carles Riba, de Clementina Arderiu, de Montserrat Roig, però també de Pau Casals, també de fotògrafs doncs com els Brangolí o com a Casas i Galobardes, que jo vaig tenir l'honor de poder fer una exposició a la Fundació, i per tant vaig estar en contacte amb vosaltres. I bé, després tenim el Jaume Rufí, que és el cap de la biblioteca del campus del barri vell de la Universitat de Girona. S'organitza en 3 biblioteques, la universitat, diríem, la del barri vell, la del centre i la de Montilivi. I la d'aquí, la del barri vell, conserva, processa i difon bona part dels fons especials lligats a personalitats rellevants en diferents àmbits del coneixement que han estat cedits a la Universitat de Girona. Entre aquests fons hi trobem les biblioteques personals i els arxius d'escriptors com Prudenci i Aurora Bertrana, Manuel Brunet, Joan Ferreter i Tom Sharp. El Fons Bertrana reuneix part de la biblioteca i de la documentació d'Aurora i Prudenci Bertrana procedents del seu domicili al carrer Llúria de Barcelona i ha estat posteriorment incrementat amb d'altres donatius. Consta de 1.187 llibres, molts d'ells dedicats, 49 títols de revista, originals literaris, manuscrits, correspondència i altres documents personals. Després tenim, també ens acompanya la Nati Vilanova, que és doncs, la directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent, de Figueres, que és dipositària de part de l'obra escrita del poeta Montserrat Vayreda, de la poeta, vaja, i dels llibres de la seva biblioteca personal dedicats. Posteriorment, la família va donar a la biblioteca 55 carpetes d'anelles o àlbums classificats per matèries i ordenats cronològicament que contenen documentació recollida i generada per la poetessa, sobretot retalls de premsa, però també manuscrits, fotografies, catàlegs d'exposicions, correspondència, programes de mà, invitacions, etc. I té també 31 àlbums dedicats a altres personalitats com Carles Fages de Climent, de qui porta el nom, Alexandra Deulofeu, Jaume Maurici, Maria Llavanera, Salvador Dalí, Maria Àngels Anglada, etc. I l'inventari es pot consultar en línia. De fet, tots tres arxius es poden consultar en línia i bé, cal remarcar que tenen eines que estan molt bé i que et faciliten doncs, molt la feina. Doncs, gràcies per ser aquí. I bé, doncs, comencem per aquest primer bloc que anunciava la Mireia, que és el programari per la gestió d'arxius. I és el que diem, no? Que el programari és el motor de tot arxiu, n'hi ha doncs, que anem amb programaris lliures, n'hi ha que són de pagament, hi ha una gran diversitat. No? I a més, cada institució també treballa amb realitats molt diferents, per tant, però el que sí que és cert és que totes comparteixen el mateix repte de que siguin eficaces, que funcionin i que les cerques siguin doncs, útils. I fàcils o relativament senzilles. Per tant, en aquest primer bloc, sobretot, ens agradaria doncs, conèixer quins programaris utilitzeu o quins recomanaríeu, quins avantatges i quines dificultats heu trobat i si creieu que els sistemes actuals són prou flexibles i adaptables. Començarem doncs, amb una pregunta dirigida a la Pilar, que seria doncs, una mica des de l'Arxiu Nacional, que clar, és l'arxiu per excel·lència també. Doncs, treballeu amb sistemes institucionals de gran escala, però quins són els principals reptes a l'hora de garantir que aquestes plataformes doncs, responguin a les necessitats reals dels arxius? No? I a quin punt podeu personalitzar-les o integrar-hi noves funcions? Una mica aquesta...
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos. Parlaré en nom de l'Arxiu Nacional, però també una mica parlaré també de la meva experiència quan m'he enfrontat a la presa de decisió de què fem, no? Quin programari busquem per recuperar la informació dels nostres arxius. Com a Arxiu Nacional de Catalunya, nosaltres tenim una plataforma creada express, que és el GAN. Li diem el GAN, que conviu... El GAN és una aplicació feta a mida, és un programa propi, que el que busca és integrar fer una gestió integral de tota la documentació. L'Arxiu Nacional té 32 dipòsits en aquest moment i l'any que ve en tindrem 47. Per tant, és una aplicació que també està molt pensada per controlar els espais i les localitzacions, les ubicacions. És un gestor, la veritat és que si te'l mires és poc amable. Té una visualització molt similar a les bases de dades tradicionals, vull dir que ara ja els més joves doncs, la troben molt farragosa. De moment ens dona aquest servei. Aquesta plataforma GANC té una germana, una cosina, que és el GIAC, que és la plataforma, que és el gestor dels arxius comarcals. El que treballem és molt mà a mà amb la xarxa d'arxius comarcals i tenim un equip que treballa conjuntament, la Subdirecció General d'Arxius i nosaltres, per anar analitzant aquest gestor i anar aplicant millores. Per sobre del GANG i del GIAC tenim una plataforma online que és Arxius en línia, que va per sobre, no és pròpiament el GANG, sinó que va buscar la informació i és aquesta plataforma la que ens dona els serveis dels coneguts arxius en línia, que aquí es pot trobar des dels fons de l'Arxiu Nacional, que són 1.500, no em posis 8.000 perquè ens moriríem, són 1.500, al voltant de 1.500 fons, ja ens morim gairebé amb 1.500, vull dir 8.000.
Ja estava repassant, doncs a la web ho teniu, perquè parla de 8.850 fons, però bueno.
Bueno, segurament compta els auxiliars, etc. Nosaltres parlem de 1.500 fons com a tal. I ara m'he perdut una mica. És a dir, que anem amb Arxius en línia, que és una, és un front office, on la gent pot trobar tot allò que té un objecte digital associat, és a dir, quan digitalitzem pugem a Arxius en línia i que no està efectivament tota la documentació i tota la informació que té l'Arxiu Nacional, perquè aquesta es gestiona des de GANG. Des de la meva experiència, jo he valorat moltes aplicacions d'arxius. A mi, jo encara no he trobat una que sigui adequada. Per què? Perquè tenim moltes problemàtiques en els arxius. N'hi ha algunes que funcionen bé, no dic que no, però per adaptar-se al 100% jo no he trobat cap, perquè la que s'adapta molt bé als arxius històrics, que utilitzen, després parlarem, la NODAC i les derivades de l'AISAGET, s'adapta molt malament a la documentació que està semiactiva. És a dir, nosaltres treballem amb la vida, amb el cicle vital dels documents, que és que estigui activa la documentació, semiactiva o que sigui històrica. Nosaltres treballem en aquests entorns. I combinar els tres entorns, o si més no, els dos darrers, que és semiactiva, que és aquella que ja destorba, la que destorba les oficines, i la històrica, jo he trobat que encara no està prou madur, no està prou madura cap aplicació. I després tenim un tercer repte, que després ja suposo que en parlarem, és que hem de combinar aquest format analògic amb el format digital. No només els híbrids, sinó els dos formats junts. Per tant, el repte de les plataformes de gestió d'arxius, ara n'hi ha algunes que funcionen molt bé, et desenvolupen mòduls, però sense pensar en un desenvolupament d'un mòdul, sinó pensant en una aplicació que està pensada per arxius, jo crec que el mercat encara podria donar molt més d'així.
Doncs gràcies. Bueno, i entenc que també aquest enllaç, entre el que és el programari i també el fet de que automàticament es digitalitzi, o sigui, tot el que està, que es pugui penjar, hi ha una relació, es pot combinar bé, no?
Sí, nosaltres tenim tres. El GANG, parlem molt amb el GIAC, tot i que són aplicacions que no es parlen, però sí que ens ajuntem a Arxius en línia, i després una aplicació de la subdirecció que ve de les oficines, de l'història de les oficines, amb les que encara no ens parlem, que és el GIAC. Llavors, tenim aquest repte també de la integració de les aplicacions, que les estem parlant d'interoperabilitat, però encara les aplicacions no, ja no parlen amb l'Estat, sinó que les aplicacions encara no parlen entre si. Vull dir que tenim molt repte en quant a la gestió dels arxius.
Gràcies. Doncs continuarem amb en Jaume Rufí. En el cas de la universitat, que hi ha d'haver-hi aquesta interoperabilitat, i la connexió amb repositoris de recerca, que són essencials, doncs també quines eines feu servir per assegurar aquesta connexió i per mantenir la coherència entre sistemes acadèmics i arxivístics?
Bé, el context és força diferent. Jo, com preparava això, intentava posar també en la pell d'una persona que treballés en una fundació, d'un escriptor, d'una casa museu, i és una mica complicat perquè, segons quina pregunta, per sort, diria, gràcies a Déu, ja ni ens la plantegem. I jo crec que segons quines, pensant solucions in-house, autònomes, independents, per mi no té massa sentit. I et pot portar a un carreró sense sortida. Per sort, nosaltres treballem en xarxa, la biblioteca està en un consorci, i no ens hem de fer aquestes preguntes, perquè tenim unes eines que poder no seran específicament per tractar fons personals, fons d'escriptors. Nosaltres no tenim, en principi, o tenim molt pocs fons d'entitats, són fons personals. I no són aquestes xifres de l'Arxiu Nacional, són bastants, són quarantena. Una fundació d'escriptors normalment en tindrà un. I treballem amb les eines que té la Biblioteca Universitària per tractar altres tipus de documentació. Nosaltres, essencialment, tenim tres vies de tractament. Una és el mateix lloc web de la biblioteca, ara Biblioteca Edicions i Continguts, que serveix també com a portal unificador i que proveeix de context. Després tenim el sistema de gestió de biblioteques. En el nostre cas, jo crec que això també pot ser que sigui freqüent amb una entitat lligada a un escriptor, els nostres fons, el nucli, se'l ser la biblioteca personal de l'escriptor. I després, a banda, podem tenir, no en tots els casos, però és freqüent, un arxiu personal, on tampoc hi ha moltes tipologies, correspondència, manuscrit literari, és bastant... Val? I, per tant, pel que fa a la biblioteca, però no només pel que fa a la biblioteca, treballem el sistema de gestió de biblioteques, que és el nostre i el de l'Autònoma i la Universitat de Vic. Ara, un programa que es diu ALMA, una empresa que es diu Exlibris, abans altres, i en el futur poder altres. Però jo, per exemple, personalment, aquesta decisió ja no l'he de prendre. Primer, perquè estem amb un equip gran, amb persones que es dediquen a la gestió tècnica d'aquests aspectes, la secció de processament tècnic, estan integrats al Consorci de Biblioteques, i aquestes decisions ja ens venen donades, i les actualitzacions i les noves prestacions. Val? A part de catalogar-hi els llibres, com que és perfectament compatible, podem fer un tractament agregat dels fons, a nivell de fons. Això fa temps que està inventat, diguéssim, no? Pot haver-hi un registre de fons del fons Bertrana, per exemple. I després l'altra via, la més important, és els repositoris, que, com has dit tu, van ser creats per gestionar, per difondre la producció científica, els articles dels nostres investigadors, i que també hem adaptat pels fons personals, per les versions digitalitzades dels arxius personals. Val? Que jo diria que ara és el producte, diguéssim, ineludible i estrella d'un arxiu. Per tant, jo crec que, si es pot, s'ha d'anar cap aquí. Si hagués de gestionar en una institució particular un arxiu, pensaria... Bueno, si té valor o no, ja no ho he de pensar, perquè el valor és indiscutible. No? És indiscutible el valor patrimonial, és indiscutible el valor econòmic, és indiscutible el valor cultural, però és que n'hi ha molts altres de valors. Per nosaltres ho notem, que, o sigui, a nivell de projecció, a nivell d'ús, no? El tenir el fons, jo em resistiria molt a perdre'l, perquè és no m'ha sacut que pugui haver-hi cosa amb més valor. No? Però el que ens hem de plantejar, i nosaltres també ens ho plantegem, tenim capacitat per, no només per preservar, per donar accés, per difondre, per tractar aquest fons, perquè aquesta pregunta poder no l'hem de respondre sols. Potser tinguem capacitat per fer-ho, podem obrir horaris amplis, tenim gent capacitada, o poder hem de recórrer a la col·laboració amb institucions properes, amb la xarxa. Nosaltres tenim la sort de treballar en xarxa, però tothom té oportunitat de treballar amb institucions properes, siguin la xarxa d'arxius, sigui la xarxa de biblioteques, sigui l'Ajuntament del municipi, sigui la Diputació Provincial, sigui la universitat més propera. I en el cas de la universitat, És una opció clara perquè les universitats que en diuen aquest nom tan lleig de territorials van ser creades en part, anava a dir essencialment, ens situem entre en part i essencialment per donar suport a l'entorn i aquí entra també un possible suport als arxius dels escriptors. No sé si he contestat la pregunta més purament tècnica, però...
No, sí. Sí. Bueno, jo crec que el que és rellevant és això de que, no sé, per exemple, jo que tinc un fons d'art i literatura, amb art hi ha un programari que és el Museum Plus que fa servir tothom. Mm. Aleshores, aquí, però en canvi crec que amb el tema documental i això no és així. Potser, no, potser aquí hauríem d'anar cap
afegir,
a això.
Només volia afegir que preguntàveu sobre la flexibilitat d'adaptació. Doncs, a veure, si he de... dir tota la veritat, doncs, a veure, ens hem d'adaptar als programes que tenim. No els hem adquirit per tractar arxius. Per tant, presenten alguna problemàtica. Per exemple, els sistemes de gestió de biblioteques no està adaptat a una descripció multinivell que englobi tots els nivells de descripció. Va bé per una presentació general del fons, però si has d'establir relacions entre ells, un embolic. I el repositori és el mateix. Van ser creats per difondre un arxiu d'un senyor químic que ha descobert una substància, un article. Però quan comences a posar allà cartes i manuscrits, allò és com un sac que perds una mica la visió de conjunt. Això és la crítica que jo em faria. Ara, aquesta crítica davant la possibilitat d'accedir directament al document original... No és irrellevant, perquè ja és important, no?, aquesta pèrdua una mica del context, del conjunt, però donem la possibilitat d'accedir als documents originals a gent que està a un altre país, en qualsevol moment. Això és una possibilitat d'estudi, de difusió espectacular.
Gràcies. Doncs ara continuem amb la Nati pel tema de la biblioteca, no?, que és aquest... que també treballen amb xarxa, no?, però que és un equipament sobretot de proximitat, amb un ús molt també continuat, potser doncs, pot ser científic, però no? També lúdic, hi ha aquesta part, i potser s'han de buscar solucions més flexibles, no?, i més lliures. I és una miqueta saber com ho heu abordat. De fet, teniu la biblioteca, però també teniu doncs, tots aquests fons d'aquestes diferents personalitats que he esmentat abans. Doncs de quina manera ho heu fet i quines avantatges també o desavantatges hi trobeu en aquests programaris.
Bon dia, gràcies per convidar-nos. Nosaltres, bueno, la Biblioteca de Figueres doncs, és una biblioteca de l'any 22 i curiosament tenim fons que ja s'havien anat donant a la biblioteca de diferents escriptors i personatges rellevants i moltes vegades entraven i allà estaven i no es feia res, o existia un petit llistat del que contenien. No? Després, quan es va veure la informatització i així, i ara cap a l'any 2000 vam dir amb aquests documents hem de fer alguna cosa. Com ho fan els altres centres? Clar, perquè a nivell de biblioteques nosaltres cataloguem llibres. No tenim programes de gestió d'arxius, ni en sabíem tampoc. Aleshores vam mirar què feia la Biblioteca de Catalunya, com ho feia. Val? I a partir d'aquí doncs, vam començar a inventariar els fons segons la NOTAC. Però res, amb un Word i seguint el model de la NOTAC i anar descrivint com ho feia la NOTAC i anar doncs, a vegades intentant mantenir l'ordre inicial d'aquests fons, tal com havien estat doncs, creats. I doncs, fèiem això, vam fer un inventari i després difoníem l'inventari a la web. Bàsicament, algunes coses les digitalitzàvem per protegir, però si no, no. I després el que ara estem fent és catalogant-los al Regira, catalogant-los amb el Sierra, que és el programa de gestió de les biblioteques, l'estem catalogant com un registre únic, registre recull, que permet la descripció una mica de continguts i després a partir del registre enllacem a l'enllaç web. Per tant, això és útil doncs, per integrar al fons des de tots els llocs. No? O sigui que si algú consulta el catàleg pugui anar a parar al fons i si algú mira la web i mira quins fons hi ha allà, també pugui accedir als inventaris. Per tant, programes de gestió d'arxius no en tenim, fem els inventaris segons NODAC i després cataloguem el CIERRA. Alguns dels fons que tenim tenen biblioteca personal, com deia Jaume, biblioteca personal, i llavors hi ha alguns papers, no? Que diem papers, documentació administrativa o documentació derivada de la vida social, del personatge o escriptors, i la biblioteca personal es cataloga doncs, amb CIERRA normal, com amb les RDAs, tal com seria una qualsevol altre llibre, només que hi afegim una etiqueta, no, de quin fons és, per poder recuperar després a partir del fons, a partir del nom de la paraula clau, o sigui, el nom del fons.
Gràcies. Bé, doncs passem a la següent qüestió, que és aquest inventari i classificació, que una miqueta també ja heu apuntat. Però quines metodologies i com a vegades com es dona ordre, i he sentit, no? És això, un fons a vegades conté doncs, des de llibres, documentació administrativa, però documentació també personal, com correspondència, a vegades col·leccions, no? Vull dir que aleshores ja estem parlant també d'altres elements que fins i tot són complicats de guardar. Doncs ens agradaria saber una miqueta com gestioneu aquests inventaris, si treballeu amb quadres de classificació propis o adaptats, quin grau d'automatització heu aconseguit i quins reptes trobeu que heu de combinar amb materials físics i digitals en el mateix sistema. I si la intel·ligència artificial en aquest sentit us ha ajudat, que veig que hi ha iniciatives en aquest sentit. Començaria, bueno, potser ara farem un ordre invers. Començarem amb en Jaume. En el cas d'un arxiu universitari, dic que hi ha una gran varietat de documents, com ara esmentava, no? També doncs, de recerca, de que, per tant, també hi ha molta cosa actual, no? No és tant aquesta cosa tan històrica, que hi és també, però sí que ha d'estar molt posat al dia. Doncs com gestioneu, no?, aquesta classificació de materials tan diversos i si heu adaptat el model propi o combineu estàndards institucionals amb eines de recerca, amb dades obertes, etc.
Pel que fa específicament el material d'arxiu, deixant de banda les biblioteques personals, manuscrits, que en diguem a vegades, tot i que sovint ara ja no ho són, manuscrits, pot haver imatges, etc. Primer de tot, i lliga amb el que m'ha dit la Nati, que està molt bé, perquè també jo crec que és una perspectiva que pot ser molt útil a cases, museus, fundacions, etc. O sigui, el fet de que s'hagi d'acabar digitalitzant, treballant amb programes, que al final això ho acabi de processar un professional, sigui bibliotecari, arxiver, no vol dir que no puguem fer res, jo, al contrari, jo crec que hem de fer. I això ens hi trobem aquí, abans del producte final, sigui digitalització, sigui entrar al catàleg, hi ha molta feina a fer, perquè aquell fons que a vegades ens arriba, tenim amb caixes i una cosa sense forma, l'hem de conèixer, l'hem d'entendre, hem de saber quines tipologies el composen, si hi ha un creador o n'hi ha dos, i això ho hem de fer respectant això, l'ordre original, sapiguem quin és, si és significatiu. Podem de fer treball de preservació, coses senzilles però molt habituals, com anar a treure grapes, canviar contenidors. Molta feina a fer, i això pot acabar amb un inventari que, tot i tants invents i la intel·ligència artificial, estem més o menys allà mateix. Es tracta de, no, de passar... Treballem normalment tots del general a l'específic, una visió global, després vas veient quines unitats hi ha i vas entrant, acabes amb el document, però has de fer una descripció. Bé, i la descripció tampoc inventarem res, hi ha diferents normes, però totes acaben tenint en compte els mateixos elements. Hi ha un títol que serà confegit o propi, hi haurà un creador... comptarem les pàgines, etc, etc. Tot això ho hem de fer, perquè si no coneixeríem el que tenim i que tindríem això, un sac de documents però no sabríem d'on surt, de quina activitat resulta. No? Això és molt important i això acaba sent sovint un instrument escrit, que l'has fet en Word o en PDF. Sí que ha passat que, quan apareix la digitalització, que és el producte final, acabes, per no duplicar en feina, doncs, adaptant-te a un nou sistema de treball i pensant en el producte final i treballant amb unes eines informàtiques estàndards que permetin l'exportació. Cosa tan senzilla com els fulls Excel. No? I acabes adaptant aquest inventari als seus elements en un Excel perquè això permet que després aquest inventari sigui carregat al repositori i puguis aprofitar les dades. No? I sobre normes, doncs, treballem també amb ISAT adaptada a Catalunya a NODAC, però després el repositori treballen amb el Dublin Core, el catàleg treballem amb ICBD, no? Bueno, les angloamericanes, tot això. Bueno, tot això són cosins germans de la mateixa família i per no duplicar o triplicar feines es pot adaptar poder el nom d'un element, d'un camp, variarà, però és essencialment el mateix i són perfectament compatibles. Pel que fa a quadre classificació, doncs mira, això és una cosa molt interessant i haurem de pensar-hi. Quan vam començar no, a nivell de quadres de classificació, hem més pensat per organitzacions, per entitats, la Universitat de Girona encara no el tenia, ara sí que el té pel seu treball intern, però documents personals segur que hi podríem treballar, però treballem més fons per fons, perquè no solen ser... no solen haver-hi moltes sèries o tipologies diferents, eh? Correspondència, manuscrits literaris, hi haurà, si és un investigador o un professor universitari, hi haurà punts de classe, no hi ha comptabilitat, recursos humans, etc, etc. I això mirem de respectar-ho. I jo crec que això seria pel que fa a inventari i classificació el que volia dir.
Gràcies. Has apuntat també un tema, el de la conservació, no? Que a vegades també és patrimoni, no deixa de ser, i el paper és delicat, extremadament delicat. No? Continuaríem ara amb la Nati, de la Biblioteca de Figueres. Aquí en una biblioteca, doncs, a vegades els recursos són més limitats, no? També depèn de la zona geogràfica, no? De la diputació a la que pertanyin. Com afronteu, no? Aquest inventari? A vegades has dit abans, no? Que recollíeu la documentació, la teníeu els llibres, fèieu un llistat, no? Però com, i si heu desenvolupat doncs, sistemes propis o feu servir eines compartides amb altres serveis municipals o dins de la xarxa de biblioteques, i això també com gestionar el fet de tenir fons físics, digitals i sovint també doncs, patrimonials, no? Dins d'un mateix entorn.
La veritat és que, com ha dit en Jaume, coincidim bastant i intentem fer com fan ells. Quan arriba un fons o ja el tenim, on diguem ens posem a gestionar aquest fons, fem tota aquesta tasca de conèixer el fons, no? De veure què té, qui són els creadors, com estava ordenat inicialment, com l'ordenem. De vegades, esclar, ens hem trobat que quan arribava el fons el digitalitzàvem perquè, diguem, digitalitzem primer, que no passi res, que ja ens ho demana aquest investigador, ens ho demana l'altre, llavors també ja digitalitzàvem. Per tant, molts d'aquests fons hi hem anat dues o tres vegades a revisar la classificació o tornar-la a fer. Això ens ha passat amb alguns. I la NODAC mateixa, l'inventari que fèiem servir, doncs l'hem revisat diferents vegades. També a vegades hi ha hagut increment de fons entremig. I llavors hem anat veient doncs, com ho fan els centres, altres centres, i ho hem fet. No és que hi hagi una política de dir la xarxa de biblioteques de Catalunya ho fa així, perquè no, perquè hi ha molt poques biblioteques que tinguin fons o que els tinguin gestionats o que, vull dir, mirat la relació d'espais escrits, hi ha molt poques biblioteques públiques que tinguin fons escriptors i que els tinguin tractats, no? I gestionats. Per tant, nosaltres hem anat aprenent una mica així, mirant altres centres i la digitalització també l'hem feta una mica així, però també tenim un repositori, passa que pensava que en parlaríem més endavant, no? D'una mica de cares, com que ja sabíem que tenim un repositori, doncs també fèiem servir els ex, els metadades, tot aquest punt que ja en parlarem més endavant.
Gràcies, doncs. I aquí l'Arxiu Nacional, que també té aquesta complexitat de fons diferents, no? Que també...
Doncs com s'organitza quan arriba un fons, com es fa l'inventari, si treballeu també amb un quadre de classificació únic per tot el sistema o permeteu adaptacions segons el tipus de fons que us entra i fins a quin punt heu pogut automatitzar els processos o incorporar eines que ajudin a mantenir la coherència entre els diferents fons, no?, que teniu o com relacionar-los o...
Bé, després hi ha discussió, oi? Perquè jo abans hem parlat del gestor i vull fer una rèplica. Suposo que després tenim una taula, oi? M'agradarà treure una altra vegada el tema. Bé, jo us diré, l'Arxiu Nacional és la fort dels arxius. És la fort. No, és increïble. O sigui, podeu venir un dia, és la fort. Entra un camió, descarrega, se desplega el fons, es mira, es neteja, després de netejar... És a dir, és la fort. Hi ha una metodologia de tractament dels arxius. No hem d'inventar res. No hem de mirar una biblioteca de Catalunya. No. Hi ha una metodologia per tractar els arxius, que és molt clara. Molt clara. Jo no estic d'acord de treballar per la utilitat. No, nosaltres tenim una tasca social molt important, però tenim el deure de tractar els arxius com cal. Hi ha una metodologia per tractar els arxius. Nosaltres detectem les sèries. Quins són els productors? Ens interessa la sèrie. És una metodologia diferent a tractar la matèria. Tot i que es pot treballar i trobar sinergies entre aquest tipus de tractaments, igual que la fotografia té una metodologia concreta per ser tractada i per ser conservada, doncs els arxius també, els arxius textuals també. Ens podem trobar diferents formats, no tot ho tractarem igual. Nosaltres quan ens trobem fotografia la tractem en funció de que és un format fotogràfic. O si tractem un vídeo, el tractem en funció d'un tractament d'un audiovisual o d'un format. Però, efectivament, nosaltres el que hem de fer primer és veure l'estat quan entra, primer veiem l'estat. És a dir, estem molt acostumats a que els privats pensen que ho tenen molt bé, però ens arriben fons molt maltractats per les estances on han estat, per la manera en què s'ha organitzat la documentació. És a dir, nosaltres sempre fem, hi ha un moment d'observació que pot ser bastant llarg, en segons quins fons. Els personals són molt importants, però nosaltres tenim d'importants de personals, d'empresarials, d'institucionals. Per nosaltres tots els fons que entren a l'Arxiu Nacional són importants, perquè si no, no entrarien. Tenim una comissió d'ingressos que valorem i si no té aquesta visió de territori, de tot el país, possiblement ara ja estem decidint sobre fons que no entren, no ingressen. Llavors, nosaltres, sobretot, quan entren, mirem que entrin les condicions adequades, es fa una neteja, primer se li diu els primers tractaments, no tot el que entra s'ha de conservar, això és molt important. Hem conservat tot. No podem conservar tot, això ja s'ha de dir, no es pot conservar tot. I per no conservar tot has de tenir criteri. I quin criteri? L'arxivístic. Aquí sí que no és l'expurgo, no és llençar un document publicat, sinó que has de tenir criteri per segurament eliminar un document que veus que és original. Llavors, hi ha tota una metodologia arxivística que diu com els hem de tractar. Identifiquem les sèries i a partir de les sèries, les unitats documentals, que poden ser, això sí que és un rotllo ja, simple o composta o com li vulguis dir. Però nosaltres hem de detectar el productor, qui és, qui ha produït aquella documentació, i això no és baladí, això no és poc important. Penseu que els documents que han tornat de Salamanca ho han fet perquè s'ha identificat el productor. Si no, no haguessin tornat. És que no haguessin tornat. Perquè es va discutir molt qui era el productor d'aquella documentació i s'hauria quedat a Salamanca si no s'hagués discutit aquest aspecte tan que sembla tan irrisori, el productor. Després mirem les sèries. I després em preguntes, fer un fons, fer un quadre de classificació, fer diversos? Home, si jo em baso en el que és la metodologia arxivística, tu has d'identificar primer la documentació i després fer el quadre. Si em dius què faries en el segle XXI, ostres, l'altre dia vaig posar un fons a la intel·ligència artificial i me va classificar. Bueno, doncs fem una cosa mixta, no? No podem viure al marge del que fa la tecnologia, del que ens ajuda, no? Però sí que hem de posar la nostra part de professionalitat. Per què no? Podem utilitzar la classificació, de fet, cada vegada es fa més, no? Utilitzar intel·ligència artificial i després revisa si mira si realment, perquè realment ens hem de servir. La tasca, com diu el Jaume, és tan gran que qualsevol eina que ens ajudi a fer la nostra tasca millor s'ha d'adaptar, és evident, no? Llavors, la norma, nosaltres utilitzem la NODAC pels fons històrics. Com ha dit l'Anna, nosaltres tenim dues vessants molt importants. Una és arxiu històric de la Generalitat, de l'administració de la Generalitat de Catalunya i del govern, fons dels presidents, i un altre vessant que és arxiu històric de privats. Li podem dir rellevants, però rellevants hi ha a tot arreu. Jo crec que la característica que impregna aquests fons és que té una transcendència territorial especial, que si tu haguessis de decidir on va aquest fons no sabries on enviar-lo. De fet, en la nostra nova política d'ingressos diem, escolta, aquest fons no està millor a l'Ajuntament de Barcelona perquè són fotografies dels homes, no sé, X, me l'estic inventant, o no estaria millor al de Girona, derivem, o no estaria millor a un arxiu comarcal, o a... De fet, ara hem començat a fer aquestes derivacions, perquè no pot ser que gestionem coses que no ens toquen, perquè ja tenim prou amb el que ens toca. I llavors nosaltres tenim, doncs fixeu-vos, estem a l'espera de que ens ingressi aquesta documentació que ve del govern i de la Generalitat. Rebem ingressos, de fet. Llavors, ara per ara, nosaltres utilitzem el quadre de classificació de la Generalitat, que és Sigeda, i a partir de la documentació, a partir del 2020, que hi ha un nou quadre, que ara us posareu les mans al cap, un nou quadre de la Generalitat amb 6.554 entrades. O sigui, necessites un arxiver per dir-te l'entrada ja, gestionar les entrades del quadre. Això és una mirada de Generalitat de Catalunya. La mirada dels privats, cada fons ha de tenir el seu quadre. És veritat que hi ha sèries que són molt similars, documents, però bueno, algunes són similars, no vol dir que siguin iguals. Nosaltres anem a buscar el que millor s'adapta. Es poden tenir quadres que pots tibar d'algunes sèries i hi ha fons que per la seva singularitat, la companyia de Jesús, a què s'assembla? No ho sé. No ho sé a què s'assembla. O la companyia filipina de tabacos. No ho sé a què s'assembla. Llavors, nosaltres hem d'estudiar aquest fons i veure quines són les sèries que té aquest fons. Utilitzem la NODAC. Amb totes les seves imperfeccions, utilitzem les NODAC. Pel que fa a possibilitat, a mi m'agrada molt, no ho estic fent, perquè l'Arxiu Nacional és una maquinària molt grossa que costa moure-la. Treballem en xarxa, perquè nosaltres ens parlem amb la subdirecció per tots els arxius centrals i ens parlem amb la xarxa d'arxius comarcals per desenvolupar noves funcionalitats en el gestor i en les maneres de funcionar. Ens costa molt moure's, però jo crec que què fàcil seria respectar les formes professionals de tractar tot. Això seria fantàstic. Jo he estat, des de sempre, partidària del respecte en el sentit de per què no pots tractar l'arxiu amb la seva metodologia. Per l'eina? Doncs jo no estic d'acord. O sigui, que és útil, sí, bueno, doncs tirem tot a Google. Fixa't si és útil Google. És la utilitat màxima. O ara la intel·ligència artificial, mira si és útil. Barreja tot i te dona uns resultats. És a dir, jo crec que és possible conviure les diferents professions i les diferents metodologies perquè la tecnologia ens permet fer aquestes connexions, no? Que es podria ser la Dublin Core, jo ho he fet en alguna institució que he estat, he fet un sistema integral on s'integraven els diferents recursos, els de la biblioteca, els del museu, Museum Plus, i forçant un mòdul de documents, forçant que no queda... No, perquè descriu objectes, i això és bàsic quan nosaltres anem a mirar una aplicació. El core d'una aplicació està pensada per descriure l'objecte. Sí, tu pots forçar la màquina, però la màquina te petarà perquè no està pensada, està pensada per l'objecte, i això ho conec perquè he estudiat Motion Plus i he estudiat Alma i he estudiat a Sierra, les conec. Llavors, forcem la màquina perquè hi ha un recurs que volem tenir però que no s'adapta a la màquina. Jo crec que cada vegada el món és més fàcil, el món tecnològic, en el sentit de trobar capes que siguin coherents amb els recursos que tenim, igual que la fotografia no la descrivim, igual que un document textual, perquè no el recuperaríem igual. Necessita d'unes precisions, una especialitat descriptiva, necessita que diguis que és blanc i negre, i necessita que té 23x18, i un document textual doncs no ho necessita, o ho necessita menys, no ho sé, eh? Llavors, des d'aquest punt de vista, jo crec que les normes han de servir quan parlem de recursos que poden estar en un mateix centre, perquè és veritat que hi ha centres, no?, que no poden, evidentment, són costos associats que no poden costejar ni aplicacions ni diferents formes de descriure. Això és una situació. Però quan nosaltres podem, home, l'excel·lència, no? L'arxiu es descriu com s'ha de descriure, no amb etiquetes, perquè no hi cap en les etiquetes. Jo ho he fet i no hi cap en les etiquetes. Per què? Perquè molta gent diu, ja, però és que no puc posar això. Bueno, doncs tu has de saltar perquè no t'hi cap a l'etiqueta. O sigui, tu no veus el quadre, no veus el context. I no sé partidària molt dels quadres, perquè els quadres poden ser metadades ara ja. Ara hi ha un quadre de classificació, és un codi, no? Que això, 6.550 quadres, bé. Això no ho veuràs, no ho visualitzaràs. La persona humana no té capacitat per imaginar-se 6.554 sèries, no?, en el teu imaginari, però sí que hi ha capacitat doncs, per integrar. A mi m'agrada molt la paraula integrar. Quan parlem d'interoperar, quan parlem d'aplicacions que parlen entre elles, això cada vegada és més fàcil. I petits... posar-nos davant d'un arxiu com un element que és diferent d'un objecte, un objecte aïllat, home, és un favor que li fem a l'arxiu. Jo crec que és un favor que li fem a l'arxiu. No he contestat res, però tenia ganes d'explicar perquè jo crec que la tecnologia tant ajuda a la descripció, veurem la descripció. Jo no vull veure cap a on anirà aquesta intel·ligència artificial. La gent ja no buscarà ni com la biblioteca ni com l'arxiu, buscarà d'una altra manera. El meu fill ja li bufa si hi ha estructura o no hi ha estructura. Ja veurem com buscarà la gent, ja veurem quines descripcions seran útils per la societat. Però bueno, utilitzem missatger i utilitzem altres, com per exemple la NTI, que és la norma tècnica d'interoperabilitat, perquè tot el que és la documentació electrònica que ens ha de venir de la Generalitat utilitza aquests formats de descripció, aquests esquemes de metadades que ja no són pròpiament l'eixaget o un element de descripció, sinó que són paquets de metadades que et serveixen per recuperar la informació en sistemes que estan pensats en electrònic.
Gràcies. Bueno, jo celebro veure que l'Arxiu Nacional, si més no, té les eines per poder fer una documentació com cal, per poder acceptar els fons com cal, que això és el gran repte per a les institucions petites, no? I a vegades també aquesta, crec que això que apuntes, d'aquesta interrelació, que jo quan faig una exposició tinc l'obra en el Museu en Plus, però després no puc accedir, no puc relacionar la documentació que tinc a l'arxiu sobre aquella exposició, no? o aquell artista, o vull dir que això és un problema. I el que sí que hi ha és que des de la Generalitat es promou un programari comú que també reflecteixi aquesta necessitat, però que estaria bé doncs, que també de cara al tema documental també s'actués d'aquesta manera, al meu entendre. També bueno, per això, no? Per les institucions doncs, que anem més coixes de personal perquè tot això al final, aquestes dades, les ha d'acabar entrant algú, no? Que és el que dèiem abans. Bueno, ja anirem parlant i celebro que hi hagi aquest dinamisme. Ara una miqueta aquest tercer bloc que és el de doncs, la catalogació i la normalització, sembla que anem donant voltes una miqueta sobre el mateix, no? Però que és el que estàvem parlant ara, no? Aquesta interoperabilitat entre diferents institucions, que alguns doncs, ja la teniu, i que també asseguri un arxiu que després que duri, no? en els anys, que no quedi obsolet. I doncs això, quines ja n'hem parlat ara, perquè heu parlat de l'ISAT, del Dublin Core, o sigui que una miqueta aquesta qüestió ja l'hem anat tractant ara. Tornaríem a començar amb tu, Pilar, doncs, bueno, quins jo crec que és que aquesta pregunta ja l'hem respost, vull dir, entre poc o molt, no? Entre tots. Vull dir que potser aniríem al tema de la preservació digital i també inclouria un tema que seria el de la difusió, no? Perquè per llei diríem que hi ha coses que han d'estar a disposició pública, però amb un arxiu personal, per exemple, hi deu haver-hi documentació que pot ser mostrada, però n'hi ha d'altra que no, no? Perquè doncs, bueno, hi ha de passar un temps perquè tu puguis posar-la a disposició. Si sou partidaris una miqueta d'aquesta exposició pública que ofereix doncs, el tema de les xarxes i de la digitalització. No? Ara aquí, no sé, doncs, si comences tu, doncs, Pilar.
Si parlem de difusió, comentes, Anna?
Sí, una mica bueno, la digitalització al final es fa, no? També, bueno, perquè és una manera de conservar els arxius de diferent manera, si un dia hi ha un incendi doncs ho pots, no? I a més es recomana també fer-ho amb tres suports, el núvol, amb un disc extern i amb un disc dur, però que aquesta digitalització al final és per poder donar a conèixer els fons i perquè siguin d'un accés doncs, públic i gratuït.
Bé, l'Arxiu Nacional jo penso que si té una visió estratègica sobre alguna cosa, que en tenim sobre moltes, una és la difusió. Jo crec que no, els arxius no tenim sentit sense la difusió. Penso que les institucions de la memòria, que s'ha dit, no? Arxius, biblioteques, museus, no tenim sentit. És a dir, no hi ha sentit. No hi ha sentit conservar, preservar per ningú. O sigui, això es fa perquè sigui utilitzat. Jo he dit moltes vegades que a mi m'encantaria que l'arxiu, anar a l'arxiu, que la gent anés a l'arxiu, fos com anar al cine, perquè és una experiència de plaer. Realment és de plaer quan ves una pel·lícula, no? I et veus reflectit i estàs una hora i mitja ja mirant una pel·lícula i dius, bueno, això sóc jo que bé m'ho estic passant. Doncs a mi m'agradaria que l'arxiu fos una mica això. Encara estem a l'arxiu pensat o molt administratiu o molt per recerca, però cada vegada ho és menys. No, aquí no sortiran els usuaris, però els nostres usuaris ja han canviat totalment. Hi ha molt pocs recercaires o investigadors, encara n'hi ha, però llavors l'arxiu no té sentit si no té difusió. Per tant, nosaltres, quan plantegem el tractament d'un arxiu, fem en fases, és a dir, la FOR, i un cop s'han fet els primers tractaments, doncs es digitalitzen. És a dir, tenim anualment, fem una contractació externa de molt valor anual per digitalització. Vull dir, és que tenim un problema amb els repositoris. Ara tenim un repositori que no és un repositori, perquè, clar, com entenem des dels arxius els repositoris? Doncs són espais de tanta seguretat que jo crec que encara no existeix cap. De tanta seguretat que costa molt assolir aquest nivell de seguretat. Però sí que és veritat que a part del repositori que tenim amb el CETITI, doncs, que a part d'això estem treballant en un projecte conjunt entre la xarxa d'arxius de Catalunya i nosaltres. Ara mateix estem en un full de ruta, és a dir,
es va treballar durant molt temps en un model N, un model N que és quin és el model de preservació que ha de tenir les nostres institucions. Aquest model està molt estudiat, l'hem baixat, estem en un full de ruta i ara estem treballant en les primeres accions. S'està parlant d'efectivament comprar núvol, és a dir, anar amb un núvol, segurament amb una capa intermitja, no? És a dir, que tu no puguis accedir a les dades del núvol directament, que tinguis una intermediació de dades. Però nosaltres tenim ara mateix arxius en línia. Això és una opció molt rellevant i molt important, per exemple, per les fotografies que estan tan, les imatges, no? Que estan tan subjectes a drets de propietat intel·lectual, que nosaltres tenim fotògrafs vius, tenim a la Pilar Imeric, tenim fotògrafs vius, Francesc Català Roca, tenim, no és viu, però els drets estan vius, diguéssim. Nosaltres tenim una política determinada que és que ens fa enfadar-nos a vegades amb els fotògrafs. Els fotògrafs s'enfaden. Doncs que sempre fem una imatge amb petit, en 72, perquè la gent les pugui triar i demanar, demanar l'autorització. Els fotògrafs s'enfaden amb això perquè estàs ensenyant material a vegades inèdit, però realment després repercuteix molt en el seu compte d'explotació perquè la gent, si veu el catàleg d'imatges, doncs les pot demanar. Tenim una política que nosaltres hem d'estar complim la normativa, però sempre ampliant la nostra mirada. Jo crec que no parlo tant d'arxius personals literaris, per exemple, tenim la Montserrat Roig, no? Nosaltres hem de demanar autorització, és a dir, cada vegada que difonem, però en general el que fem és estirar la llei, és a dir, tenir una mirada àmplia, perquè nosaltres tenim uns valors estratègics, i un dels valors estratègics és que hem d'ajudar a la gent que ha patit. Llavors, des d'aquest punt de vista, mirem que la restricció sigui l'adequada norma, però que no es vulnerin drets que a vegades té la gent i que per més aviat perquè tenim, jo crec que ens costa, no? És a dir, a vegades decidir, hem de ser una mica valents, no? Deixem desemparada la gent. Llavors, des del punt de vista de l'accés, evidentment complim amb tota la normativa, però sí que és veritat que intentem analitzar molt bé qui té drets i qui no té drets a l'accés a la documentació i intentem que estirar aquesta norma perquè la gent pugui accedir al dret a la informació i també als drets culturals que té la gent. La gent no només té dret a la informació, també té uns drets, no?, sobre la cultura finançada pels diners del govern. No? No sé si he contestat.
Sí, no? El que és important és que aquests drets es vulguin exercir, que a vegades... Jaume, també doncs, amb la universitat entenc que també el tema de difusió, no sé si per accedir també al vostre fons cal algun permís o han de ser estudiants o que estiguin fent un treball de recerca o s'ha de justificar d'alguna manera o realment l'accés és...
El tema de l'accés.
Sí, crec que hem incorporat un tema.
Això té diversos... Sempre treballant en un àmbit de rigor i també una metodologia adequada en un context, diria jo, hipernormalitzat. L'accés. Per un costat, intentem defugir fer només el paper d'armari, perquè això pot passar. Rebem una donació, la família s'atreu del davant, diguéssim, l'aspecte físic, però no tens dret a fer gaire res. I això, és clar, no pot ser. Nosaltres sempre intentem tenir present el valor que aquesta documentació té per a la nostra institució i per a l'entorn, el valor que té per a la docència i per a la recerca, i si no s'hi pot fer res, malament. Val? I això, com intentem solucionar-ho? Perquè, per l'altra banda, les biblioteques universitàries som advocats, per dir-ho suau, perquè aquesta setmana és la setmana de l'accés obert. Preconitzem que el coneixement científic sigui obert, reutilitzable. Val? I si aplicat als nostres fons, també ho hem d'intentar que sigui així. però no depèn només de nosaltres. Depèn de les clàusules de les donacions, per això intentem incloure ara els darrers anys sempre hi ha una clàusula que se cedeix al dret d'explotació, al dret de comunicació a internet, o si en cas de fons antics, com Prudència Bertrana, l'any 81 va passar a domini públic, després ja es pot accedir lliurement. Això també comporta algun problema. Que és que perds una mica, si l'accés és absolutament obert, perds una mica el control sobre el que es faci amb allò, que no vol dir que es faci relleig. Vol dir que poder algú publicar un article en una revista i si no ha tingut el mínim ètic de comunicar-ho o enviar-te una còpia, doncs, ostres, mira, que trempat. I a vegades n'hi ha que ho fan i no et citen. Això passa. Però bueno, s'ha de posar a la balança pros i contres. I nosaltres creiem que intentem potenciar l'ús dels documents, garantint-ne la seguretat. I pel que fa als repositoris, ja, també més en general, jo crec que és un dels temes que fa més inviable una solució autònoma, independent, a qui inventar la pólvora. Clar, això és costosíssim i nosaltres ara tenim repositoris servidors físics, no? Màquines, però això cada vegada planteja més problemes. Has de fer còpies de seguretat, has de tenir els documents en diferents formats, un de difusió, un de conservació amb més resolució. Això és molt car i, per postres, ara tenim uns problemes, totes les institucions, uns problemes de seguretat. Sabeu què va passar a l'Autònoma, què ha passat a la British Library. Tenim atacs constants. Després la intel·ligència artificial vol dir que tens milers de robots rondant les xarxes que te fan caure. Un informàtic m'ho comparava a quan s'anuncia, per donar la referència més, a un concert de Bruce Springsteen. Pap, tothom a comprar entrades i allò cau. Doncs això ens està passant constantment. I hem de posar en mesures de seguretat que fa que, per exemple, te truqui un investigador que està fent la tesi de l'Aurora Bertrana, escolta, estic a casa i no puc, perquè hem posat unes barreres que no reconeix aquella IP i se li ta. Bueno, uns problemes que fan que encara haguem de passar àmbits més grossos que segurament seran interuniversitaris, pas al núvol, còpies de seguretat, poder una institució acollirà una còpia de seguretat de l'altra, perquè això s'està fent molt i molt gros. Vull dir que jo ara veig poc imaginable que una institució petita amb la maquineta i tenir un ordinador, això et pots posar en un problema molt i molt gros. Però, per l'altra banda, és ineludible perquè actualment, o sigui, no tenir present la digitalització és que no és el producte que la persona, fins i tot l'usuari, demana i necessita.
Sí, el que passa és que a vegades també és el que dèiem, de que és bonic, no?, que ens vinguin a visitar, no?, i que vegin el document en viu i que la digitalització comporta molts problemes, no?, en aquest sentit de seguretat i també de lleugeresa, no?, perquè al final tot penja d'un fil. Amb la biblioteca, doncs... Sí. El micròfon, sí.
Doncs alguns dels fons hem hagut d'esbrinar si encara hi havia descendents, no? Com estava, si estava domini públic, si no. Això ens ha passat, haver de buscar alguns descendents i així. Després també ens trobem, doncs, per exemple, que hi havia diferents investigadors que volien consultar el mateix fons alhora. Semblava que hi havia picabaralles, que això també us deu passar amb vosaltres, no? Quan gent que busca inèdits, això que algú fa un article i no t'avisa o no et citen, això ens hi hem trobat. L'accés, a veure, a partir d'estudiants de batxillerat del treball de recerca, a partir d'aquest punt doncs, poden accedir a tot. En alguns casos hem d'avisar la família i dir, mira, hi ha aquesta persona que està fent aquest estudi. I això, després nosaltres es treballem en un repositori que es diu Regira, que és de la Diputació de Girona, i en principi tot ha de ser de domini públic. No? Per això, quan rebem un fons ara actualment, ja demanem doncs el que has dit tu, Jaume, no? Que tinguem els drets d'explotació i de difusió per internet i en algun cas ja hi és, per això ara si mireu el regir veuríeu que hi ha al fons Joan Guillemet, escriptor i periodista, i allà està tot penjat perquè la família doncs, ja va estar d'acord i allà està tot penjat, no? Però en altres casos no. I llavors hem d'anar combinant, explicant-los quan venen, amb qui s'han de posar en contacte, etc. No? Perquè hi ha correspondència, per exemple, no? Diferents tipus de fons, doncs tenim aquest contacte. No? Després el Regira, doncs, com us dic, és un repositori que va molt bé per la consulta, per tot. Es penja amb bastant alta resolució allà, perquè es va decidir així. I nosaltres tenim, doncs, de lo nou, tenim una digitalització amb més alta resolució i amb una de més baixa, i, però no tenim un pla de preservació. Això encara no hem fet, i molt menys. No ho tenim fet.
Bé, doncs, què portem? Si voleu una miqueta doncs, afegir alguna cosa, tu deies que tenies
sobre
ganes
això de... de l'accés obert també volia afegir que esclar, això és condició també perquè aquests, els documents d'aquests repositoris, en aquest cas propis, siguin integrats a xarxes superiors, em penso fent servir la paraula recol·lectats, no? Si nosaltres ho posem al nostre repositori, està en accés obert, es recull a la memòria digital de Catalunya i es recull a Europeana. Això, esclar, la base de difusió es multiplica. I sobre les reticències, també voldria dir que a vegades les reticències són dels mateixos... vull dir que hem de vèncer reticències de tota mena, perquè a vegades és els propis investigadors de la casa, entre nosaltres, que diuen, escolta, és que esclar, això ho posem obert. I jo volia fer un article sobre... I dic, bueno, i quan el faràs, aquest article? És clar, és que ara estic pendent de... I després resulta que, esclar, fa un article abans un senyor de la Universitat d'Alacant, perquè, esclar, què hi farem? Jo no li puc dir, aquest investigador nostre, què hi farem? Però a mi em sembla fantàstic, si el fa a la Universitat d'Alacant. Però hi ha aquest també...
És intrínsec, amb la investigació.
Aquest egoisme, com li vulguem dir, no? Però bueno, també hi ha mecanismes intermitjos, també hi ha fons que els tenim durant un temps tancats o que s'ha de demanar un permís... que no és un permís per accedir, no, és més per tenir un control de qui consulta o qui no.
Clar, si nosaltres també com a fundació, jo sé que hi ha documents que no estan públics, o sigui que saps que el tenim, però aleshores ens l'han de demanar i aleshores el facilitem, no? Però si més no sabem per què el volen, si ha de ser una publicació, si no, una miqueta aquest... bueno, perquè com a fundació petita també ens interessa saber...
Pues no, és que la digitalització representa a nivell d'estudi, només hem de pensar, comparar abans que una persona investigadora havia de venir aquí i passar-se dies mirant els manuscrits. No? Estic pensant, per exemple, al fons de l'Aurora Bertrana, que hi ha hagut aquest boom d'edicions, però poc hi hagués sigut si no haguéssim tingut la digitalització. Per això una persona des de casa pot estar mesos comparant versions, treballant, dona unes possibilitats tremendes. Has de superar aquest dol de dir, això ja no és tant, no venen aquí. Però bueno, també hem de pensar que la digitalització és la mesura de conservació principal perquè fa que no sigui necessari remenar els documents i això els ajuda que es preservi. Sí.
Perquè a la biblioteca, per exemple, que hi ha aquesta visita més continuada, amb aquests fons personals, quin tractament en feu de cara a la gent que els vol consultar que no sigui en línia, no? O sigui, i tenen accés, també?
Sí, demanem això una mica, no? El que deies tu, per quin motiu els volen consultar, què estan treballant, això també, i també ens va bé a nosaltres a vegades per indicar-los doncs, fins i tot altres fons que poden anar a documentació relacionada o altres fons o quins investigadors han treballat aquest fons. Tot això sí que ens serveix doncs, per ajudar-los més. I a fons he dit que no els tenim digitalitzats, aquesta part d'escriptors, que no estan en domini públic. Llavors venen i consulten i ho miren allà. Això sí, ho fem així.
Nosaltres tornem a tenir dues cares, no? Tenim per una banda que qualsevol persona que consideri que s'estan vulnerant els seus drets pot fer una petició a través de la llei de la transferència directament a la Generalitat, ens arriba i s'ha de donar una resposta sí o sí. Estic pensant, per exemple, poso un exemple, els fons dels presidents tenen 30 anys, els presidents de la Generalitat tenen la potestat d'autoritzar l'accés a la documentació que van generar com a presidents. No? Doncs, si algú fa una consulta sobre aquesta documentació, ho pot fer o bé dirigint-la a l'Arxiu Nacional, que nosaltres passem la consulta al president directament, no? O pot fer-ho via, no, la petició d'informació pública. I per altra banda, doncs, directament a nosaltres. No? Llavors, nosaltres sí que publiquem si la documentació està té accés restringit i si tens accés restringit, de quina manera pots accedir a una autorització. Vol dir que això sí que ho estudiem molt abans de pujar la documentació a internet, que la gent ja sàpiga si pot accedir, no pot accedir, i si no pot accedir, quins són els mecanismes adequats. Jo crec que sobre les dades obertes hi ha una mica de diferència, no? Quan es tracta de documentació administrativa, quan es tracta d'una documentació de recerca, no? Perquè jo crec que això sí que les biblioteques ho han fet molt bé i han creat aquests repositoris que són fantàstics per poder consultar, no, tot el que és material científic i la producció d'investigació que generen les institucions. No? En dades obertes jo crec que estem poc en el món dels arxius, tot i que treballem en dades obertes, estem poc avesats encara a pensar en com publicar la informació perquè sigui realment en accés obert, que vol dir que té un format en el que tu te'l portes. No? Cada vegada més nosaltres, per exemple, al web ja estem obligats a fer-ho d'aquesta manera, comencem a penjar documents que estan pensats ja per dades obertes, és a dir, que te'ls pots descarregar, els pots reutilitzar, etc. etc. Però jo crec que a poc la cultura de l'accés obert és més plausible dintre del món dels arxius, tot i que el món dels arxius té moltes dificultats per donar accessos oberts plens. No? Com ha dit el Jaume, no només per la normativa, sinó perquè les famílies, els privats, no, ens imposen una normativa també. No? Nosaltres a vegades, ja si no ens ho deixen penjar, doncs diem, escolta, és que nosaltres no podem fer un tractament d'un fons d'aquestes dimensions i que no vagi a internet, perquè estem malbaratant doncs, recursos públics que es podrien invertir en un altre, no? Que sí que pot anar a internet. Jo crec que aquestes valoracions s'han de començar a fer, perquè costa molt gestionar un fons. Jo l'altre dia vaig fer números, una lleixa de l'Arxiu Nacional va 70 euros a l'any. O sigui, posem aquí totes les càrregues, eh? Una lleixa d'un metro. Clar, a 70 metres, 70 euros per 23 quilòmetres i mig que tenim ara i gairebé 15 que tenim fora i pendents d'entrar, vull dir, són molts diners. Llavors hem de pensar molt en que realment el que ingressa té valor i es fa, s'ingressa per un bé públic, no? I perquè la societat se'n beneficiï, si no, quin sentit té?
Aquesta criba, no, de que a vegades no es pot acceptar tot el que ens arriba, potser doncs, la Biblioteca de Figueres com a local, com hi ha museus també, no, que estan obligats a acceptar fons que potser no tenen aquest... no sé si en aquest sentit doncs, quines cribes feu, no, a nivell d'acceptar un fons o no acceptar-lo. No? O sigui, és un tema de conservació, és un tema d'importància, de singularitat... Clar, tothom es deu pensar que el seu fons és singular, no? I també doncs una mica com... Potser els de proximitat amb això ho teniu més complicat, no?
Justament estàvem pensant, no? Ara que hauríem d'escriure, posar-ho per escrit, com dèieu vosaltres, què ingressava i què no, perquè a vegades ens trobem en compromisos, a vegades allò que es diu compromisos, entre això, clar, tothom te ve i et diu això, això, això... I a vegades veiem que hem agafat alguna cosa que no ens tocaria, allò, que no ens tocaria, que hauria d'anar a l'arxiu municipal o al comarcal i que ens suposa una càrrega de feina, però a vegades dius, bé, com que no és tan immens al fons, mira, ho gestionarem aquest any o l'any vinent i ens l'hem quedat, no? Però tot i així és allò que em recansa. Per tant, val molt la pena tenir-ho escrit i els criteris del que agafem i el que no. I que això que a vegades després, si igualment no ho pots penjar a internet i no ho pot consultar ningú, per què ho tens, no? A vegades s'ha de reflexionar una mica amb això.
Això és un tema que suposo que a mi vas estar, fins i tot em treu la son, eh? Perquè la pressió s'ha anat incrementant per rebre i acceptar donacions de tota mena. Ja us podeu imaginar aquí professions que, professors que per generació tenen biblioteques enormes. Jo ja, segons algun professor de la casa, quan el veig m'amago. Costa molt. Costa molt, i la pressió és puntual de dos llibres. Ens trobem fins i tot abans, com quan deixaven els nens, abandonaven els nens a les portes dels convents, trobem caixes de llibres a la porta de la biblioteca, gent que ens n'envia, tothom ho troba tot interessantíssim, tot el tenim 6 vegades aquest llibre, i és una pressió molt grossa. A la vegada ens toca, la gent se treu de sobre i ens toca a nosaltres la responsabilitat de fer coses que no es poden dir, però que hem de fer, perquè hem de mirar que això és una manera de l'esporga, la tria, tant arxius com biblioteques, tant llibres com... És una manera, al fons, de salvar, de preservar la documentació, perquè tot no pots, has de prendre decisions, no? Que evidentment també aquí hi entra l'error, però ens toca assumir això, no? Però si haguéssim de processar-ho tot, és que no podria ser. Ens hem de centrar en allò que realment s'hagi de conservar, allò que en el nostre cas tingui més valor per la nostra institució, perquè si no seria ara... El tema de biblioteca s'ha multiplicat per molt, no? Tothom es treu els llibres de sobre. Sí. S'ha de contenir la pressió, diguéssim, no?
Nosaltres no podem imaginar la pressió que tenim, perquè clar, nosaltres veiem molt important que ens pressiona amb el fons, no? Però jo crec que s'ha de fer aquest exercici també per posar en valor les pròpies institucions. És a dir, bueno, tenir-ho aquí, no? Per nosaltres implica una sèrie de coses. Molta gent, per exemple, que ens diu: ah, és que ho tinc també, he dedicat tota la vida al fons, no? I jo només ho miro i dic, això són tirant 50.000 euros. És a dir, ja fas un càlcul mental de què et costarà ingressar això. La gent està dient que ho ha tractat molt bé i que ho ha deixat molt bé. L'inventari normalment s'han d'aparcar, serveixen de referència, però no... Són acostumen a ser inventaris molt personals, molt mirats des d'un punt de vista, no? Evidentment, tu has gestionat el teu fons i l'has gestionat com vols, no vol dir que aquest inventari no serveixi, eh? Vull dir, aquest inventari es preserva, però a vegades no està en uns formats que siguin entendibles, que afavoreixen la recuperació de la informació, i s'han de canviar, s'han d'estructurar, etcètera, etcètera, no? Vol dir que jo crec que sí, que aquesta feina, que és la més costosa, fixeu-vos a casa vostra, jo, a mi em passa, fotos del meu fill, en tinc 30.000 i dic, mare meva, doncs aquesta està maldita aquí, aquesta aquí i aquesta aquí, quina m'agrada més, no? Aquest procés de selecció l'hem de fer, perquè l'altre dia vaig anar a una conferència i em deien, bueno, és que s'han de guardar tots aquests arxius, s'han de guardar i representar la societat, i us he dit, bueno, quan la societat era això, cada empresa, cada centre tenia uns administratius que se'n cuidaven, i ara voleu que tots vinguin a un arxiu. No és possible, perquè nosaltres no podem tenir tot el personal que s'ha encarregat de gestionar tots aquests arxius, i per tant la selecció és un factor d'èxit en el sentit de garantir la preservació, garantir què és rellevant en un fons. Això costa molt, eh? Nosaltres ara estem fent molt estudiar els interessos que té la gent quan investiga, no? I llavors una de les sèries que té més interès és la correspondència. Doncs seria gairebé antiarxivístic, però el que estem fent és agafar molts fons personals i descriure la correspondència per digitalitzar la correspondència. La correspondència té un problema molt, molt important, que sempre s'ha tercers. Sempre hi ha tercers. Llavors, és veritat que és la documentació que té més interès, però també la que ens comporta més problemes, perquè hem de veure, com deia ella, no? Si s'ha mort el tercer, si el tercer com era, si tenia dret, si no sé què, no? Vull dir, però sí que has de fer estratègies, no?, per facilitar l'accés al màxim i conservar allò que realment és rellevant, no?, en un personatge públic amb qui s'ha cartejat, amb qui ha tingut relació és molt important per estudiar els personatges, no? Vull dir, o un escriptor o un artista, en qui s'ha escrit Picasso, no? Uf, quant val una carta de Picasso, no? Llavors, bueno, la selecció jo penso que és la gran tasca que hem de fer en els arxius, seleccionar. I això vol dir tenir criteri, que a vegades doncs, les presses el dia a dia doncs, no ens ho permet, no?
No sé si voleu afegir alguna cosa més que creieu que hagi quedat sobre la taula, que tinguéssiu ganes d'exposar. Si no, passaríem a veure si hi ha alguna pregunta des del públic. O virtualment, exacte, clar. Per al streaming. Ah, sí.
Bé, en primer lloc, moltes gràcies. Ha quedat clar que hi ha visions diverses i suposo que segurament tenim un país com el que tenim, no? I les institucions com l'Arxiu Nacional, creat el 80, però que els darrers anys ha anat fent una feina. És veritat que hem hagut de compatibilitzar que cadascú havia d'anar des de la seva trinxera, no? Perquè una cosa és l'Arxiu Nacional i l'altra és els que tenim un fons d'un escriptor, que arriben coses d'altres, o la biblioteca, que considero que la Biblioteca de la Universitat de Girona segurament potser no segueix els protocols més establerts, etc., però fa una funció fantàstica. I aquí és una de les preguntes, al final la preguntaria a la Pilar, no? Ara al final ja ha tret la puteta cap a un lloc que he pensat, mira, aquí ja hi comencem a anar a prop, no? El fet de prioritzar. O sigui, no tracto un fons en sencer, sinó que agafo aquesta part i prioritzo aquesta part envers una altra. És clar, els centres, que aquí n'hi ha, són pocs de la llista de membres d'Espais Escrits, però amb l'Anna Maluquer sabem que tenim algunes problemàtiques conjuntes, són petits franctiradors de tot això. És a dir, estem sols i a vegades fins i tot una cosa que no ha sortit aquí, que és el de la propietat. Heu parlat dels drets d'explotació, però no de la propietat. La propietat física. Nosaltres als centres, jo per exemple, tenim un fons que és encomodat. O sigui, tenim un comodat en la qual cosa la propietat no la tenim. Per accedir a determinats recursos per catalogar això m'exigeixen 25 o 50 anys de domini públic que el propietari diu, si te l'he donat encomodat és perquè no et donaré aquesta opció de... O sigui, no és ni teu, no és ni de la pròpia entitat, la Fundació Josep Pla, ni tenim aquesta possibilitat als 25 o 50 anys de domini públic. I a més, afegiríem després l'obligatorietat, això ara vaig a Madrid, de fer la catalogació segons uns estàndards inassumibles per una entitat que no té el tècnic superior en arxivística que pugui dedicar-se a fer això. Ja sé que hi ha especialistes d'arxius que poden fer aquesta funció, aquesta feina, però si ja no podem complir els primers requisits, llavors, com veieu des de l'Arxiu Nacional, que dit de forma barruera, que ens espavilem com puguem per intentar donar resposta. Per un costat preservar, per l'altre intentar seguir uns protocols més o menys assumibles, però que alhora responguin a les necessitats i la tipologia dels nostres fons. És a dir, a vegades, tantes metadades, les 26 regles, dius, hosti, és que transcriurem o catalogarem 25 documents i què fem amb els altres 300, 5.000 que puguem tenir. Vull dir que a vegades demanem una certa comprensió davant de l'esgarrifança que generen algun tècnic d'arxius que diu que això esteu fent? Sí, perquè havíem de donar resposta. I per tant, per un costat el tema de la propietat, per la segona, suport de l'Arxiu Nacional i de la xarxa d'arxius a aquestes entitats privades que mantenim fons i que a vegades ens hem d'espavilar amb la bona entesa personal i institucional amb entitats. El cas nostre de la Fundació Josep Pla, i aquí ja acabo, com que la biblioteca va ser catalogada per la Universitat de Girona, i això és una molt bona resposta, i gràcies a la Laura que és aquí, i en Jaume, això va poder donar sortida a tota una biblioteca personal que té molt d'interès. Després hem seguit explorant aquesta col·laboració amb la part de documentació. Som conscients que és arxiu i no biblioteca. Però com que l'experiència personal amb els fons especials era positiva per l'objectiu que es buscava, nosaltres aquí hem continuar tirant, malgrat a vegades no fer-ho com tocaria, segons la disciplina.
Bé, encantada que em facis preguntes. Primer de tot, salvar. Vull dir, no, l'Arxiu Nacional, escolta, som 36 persones, vols que et digui quanta gent hi ha a l'Arxiu Nacional de França, a l'Arxiu Nacional dels anglesos, els de la Benelux, 36 persones. O sigui, no som una gran institució, La Biblioteca de Catalunya em sembla que té 66, el MNAC, no sé, l'altre dia vaig fer... És a dir, som els més petits nacionals, els més petits. Prioritat, salvar. Jo això ho tinc molt clar. Primer salvo i després veurem. O sigui, que sí que explico què val una lleixa, perquè jo penso que hi ha gent que no ho sap. En canvi, hi ha gent que sap què val una carta de Picasso. Llavors, jo penso que aquest valor l'hem de posar. Després, sobre la propietat, nosaltres tenim molts fons encomodat, molt fons. La nostra política, quina seria revertir? Perquè el comodat inverteixes i no és teu. Val? També és vital, l'experiència ha vingut a retirar. Perquè quan tu fas un comodat, si jo calculo les hores que he posat de professional, les caixes que valen més de no sé quant euros que desgarrifada que surt del preu d'una caixa, doncs la gent no pot retirar. Llavors, bueno, és un comodat, és difícil que es retiri, ho has de fer molt malament. Al final les persones ens casem amb els objectes, no? I al final desprendre'ns de coses que són pròpies ens acosten. El comodat és una fórmula que a mi no m'agrada, però que és veritat que el de fora se sent còmode, segurament no ho retirarà, perquè el cost de retirar-lo quan ja portes 30 anys és inassumible en una institució. Per exemple, la nostra, no? Calcular que costa tenir-lo 30 anys, doncs has d'estar disposat a pagar aquella factura. Vol dir que el comodat, tot i que a mi no m'agrada, bueno, al final és gairebé una donació en el temps, no? Sobretot quan són còmodes a 30, 40 anys. No és el cas de Josep Pla, perquè ja, clar, Josep Pla és un... surt de l'òrbita, no sé quines coses hi ha darrere, però bueno, és un comodat. Normalment el comodat et permet fer coses en el fons, el pots tractar, pots millorar-lo i clar, aquesta inversió, si es retira, doncs s'ha de pagar, o sigui, pots cobrar pel tal. Després, sobre els estàndards, jo el que dic és, primer salvar, però si el pots tractar com un arxiu, sortiràs guanyant. Perquè jo tinc experiència en moltes institucions. Jo he treballat al MNAC, he treballat al Museu Marítim, he treballat en institucions que han tingut biblioteca, he estat la cap del Centre de Recerca del MNAC, que hi havia la biblioteca, hi havia l'arxiu, hi havia el museu... És a dir, al final, que les coses es tractin com estan pensades. Passa amb les aplicacions. Tens una aplicació, hi ha algunes aplicacions que permeten gestionar tot, però ningú surt content. Ara, una institució petita, fantàstic, escolta, el que interessa és que ho tinguis controlat, que no se't perdi, que puguis ensenyar-lo, que puguis... Evidentment. Ara, si pots posar-li una mica de metodologia arxivística, doncs serà millor, perquè està molt pensada, no l'he pensat jo, l'han pensat tot un equip de gent que té aquesta tradició, no? I que ha estudiat molt bé què és el que necessita un arxiu. Igual que jo, en la meva biblioteca, doncs sé que ordenar-la o classificar-la d'una manera determinada m'anirà molt bé, perquè hi ha hagut tota una professió que s'ha dedicat a estudiar-ho i saben que aquella és la metodologia millor. I jo crec que des d'aquest respecte, no? Si et poses davant de l'objecte, doncs el millor és tractar-lo com demana aquell objecte. Ara, ets una institució petita, doncs evidentment fas el que pots. Respecte a assessorament, nosaltres fem molts assessoraments, som molt petits, però en fem molts. Vol dir que si tens una necessitat, ens truques, segur que trobem un moment i et venim a veure. No volem ser invasors, que ens ho demanis, demana'ns-ho. Nosaltres no ens hi posarem si tu no ens ho demanes, però si ens ho demanes, nosaltres fem una ullada i tant. Assessorem a moltíssimes institucions, moltíssimes. Algunes d'elles fins i tot ens han demanat penjar els seus arxius en línia i s'ha pogut fer en arxius en línia, en aquesta plataforma que tenim conjunta. Vol dir que si necessites assessorament o fins i tot fem a vegades de restauració o conservació, doncs la nostra restauradora conservadora, que és una de les millors del país en paper, doncs va, es trasllada, us vull dir que compta el que necessitis. Ara som 36, no podem organitzar tal fons, però sí que podem donar doncs, el que nosaltres considerem que són quatre dades bàsiques, no? o un assessorament de dir, escolta, si fas això t'anirà millor.
Sí. El missatge anava en relació a això, eh? Vull dir, les ganes ja hi són, el que passa és que a vegades el coneixement global, tot, com fer-ho, i fins i tot l'allau de l'envergadura que impliquen els protocols. Que dius, si hem de fer tot això que se'ns demana...
No, però els protocols és com tot, no? L'ideal són complir-los, però has de ser flexible. Per això et dic que prioritat, salvar el fons.
I una darrera cosa...
I després, només un moment. Abans ha comentat la grandesa de l'arxivística és que pots fer la descripció multinivell. Pots quedar-te a un nivell de fons... Ja el tinc, ja sé, aquest és el fons, ara me sortia Pau Casals i no és el Josep Pla, no? A nivell de fons, puc fer a nivell de grup de fons, a grup de sèries, i la correspondència que és tan interessant, jo segur que Josep Pla té una correspondència brutal, doncs la faig a nivell de document. Però no estàs obligat a fer-ho a nivell de document, perquè justament hi ha aquesta descripció multinivell que et permet... fer una gran descripció de tot el fons, explicar tota la vida del pla, de com va tractar el seu fons, etcètera, etcètera, però no tens que descriure, no has de descriure un a un pormenoritzadament, sinó que pots centrar-te en aquelles sèries més rellevants. I això te treu càrrega perquè no ho estàs fent malament, ho estàs fent bé, al teu ritme.
Una darrera qüestió només, està molt bé poder-ho veure tot des de casa i descarregar-te els documents, però jo el plaer que he tingut sempre anant a l'Arxiu Nacional i que la Pilar Frago o la Mireia Bo m'aconsellin i em diguin, ostres, has trobat aquest material o la Nati o aquí a la universitat, o sigui, el paper dels arxivers en el lloc que els hi pots preguntar, que tenen al cap tots els fons que tenen, això la màquina no t'ho diu. I per tant també està bé poder anar a l'arxiu a preguntar-ho, perquè la feina que fa l'arxiver, que sap tot el que controla, i el que pot ajudar els investigadors, aquesta sí que no l'haurien de perdre mai.
No. Home, jo la meva il·lusió de l'Arxiu Nacional és que veure la sala de consulta plena, no? Jo penso que això és l'aspiració de qualsevol centre, perquè clar, la nostra feina és molt gris també, eh? Vull dir, gaudim molt, però internament, no? I nosaltres no hi ha res millor que poder compartir el coneixement que tu tens. No? A nosaltres ens fa superil·lusió quan ve gent i diu, és que no trobo això. I jo què sé, la Pilar Frago, la Mireia Bo, l'he trobat. No? O sigui, és gairebé com si fessin la recerca nosaltres. No? És un plaer.
És el tema de llegir un llibre o llegir-te'l. No? Que crec que és molt interessant reivindicar precisament aquesta feina que s'ha fet i que normalment els que arxiven després tenen al cap. Tot, i t'ho interrelacionen, no?, automàticament pel que... Sí, tant.
A veure, Francesc, jo crec que vosaltres ho esteu fent molt bé, primer. Després, metodologies. Metodologies són diferents. Ens podem esforçar que siguin més diferents, ens podem esforçar perquè siguin compatibles. Jo puc dir que sóc bibliotecari, puc dir també que sóc arxiver. Ara diré que sóc arxiver. I estem parlant de, i ara parlaré d'una concepció nostra pròpia, que és la que fem servir nosaltres, que no la comparteixi, parlant de fons d'escriptors. Amb un fons d'escriptor, la divisió radical entre biblioteca personal i arxiu personal... no sé jo. Aquell senyor, la seva biblioteca la tenia com una col·lecció o era la seva eina de treball? Era en part també producte de la seva activitat? Els llibres estan anotats? Hi ha la versió impresa dels manuscrits que també conserves? Hi ha els esborranys? Hi ha els articles en format manuscrit, els articles impresos? I després de tot això se'n deriven també possibles, que se'n poden fer aquestes o se'n poden fer d'altres, derivades en la descripció. Per exemple, nosaltres complementem el catàleg i els inventaris amb bases de dades dedicatòries. que a vegades poden semblar anecdòtiques, però quan resulta que en algun fons tens 2.000 llibres dedicats, sobre 10.000, per exemple, dius, ostres, això et dona una informació tremenda. També tens els articles a la premsa, saps? I això et dona una possibilitat de tractament tremenda. Després, sobre la necessitat de fer volums ingents de documentació, hi ha, com ha dit la Pilar, la possibilitat de demanar assessorament. Nosaltres tenim aquesta figura de la biblioteca vinculada, però això es pot fer a una universitat, però hi ha altres exemples. Tenim el fons de Vinyoli, que està a Santa Coloma, i està la biblioteca pública de Santa Coloma, i l'arxiu, els manuscrits dels poemes, etc., estan a l'arxiu comarcal. Fantàstic. Després hi ha la càtedra Vinyoli. Home, jo m'estimaria més, per reforçar-ho tot, que tot estigués en una d'elles, però bé, bueno, està molt bé. I de models n'hi ha molts. A l'Escala, Víctor Català, col·laboren amb l'arxiu. Vull dir que hi ha moltes maneres i es pot treballar directament, o sigui, pot treballar directament un bibliotecari o un arxiver, però també hi ha la possibilitat de tenir personal, estudiant en pràctiques, col·laboradors, que treballin amb una tutela directa. Nosaltres sempre tenim estudiants en pràctiques, però que estan treballant dins de la biblioteca i parles amb ells cada dia i treballen amb un esquema, heu d'omplir aquests camps, vull dir, es poden fer moltes coses. I, a banda, hi ha aquest invent de la IA que ens porta molts embolics, però ens pot portar lius, perquè ja no hauria de dir-ho, però nosaltres estem començant a fer experiments i resulta que aquests robots te poden fer els resums dels documents, que els has de revisar, eh? Però la veritat és que les proves indiquen que els fan més bé que molts dels humans aquí presents. Vull dir que la capacitat de treball s'incrementarà amb aquestes eines, eh? I després també es pot treballar, el que dèiem, hi ha la fase que dèiem, m'ha agradat, la fase de preparació, doncs abans hi ha la fase d'observació, vull dir que hi ha molta feina a fer. I després es pot treballar, això, treballant del general específic, doncs bueno, primer treballem globalment i no podem entrar encara a documentar, doncs no hi entrem, però es pot anar avançant. I això seria el que volia dir.
Té alguna pregunta? Crec que ja són gairebé les 12. Moltes gràcies per aquesta taula rodona. Crec que heu aportat també des de diferents escales, no? També el vostre punt de vista, que això ha estat interessant i enriquidor. I no sé si Mireia, si has de dir alguna cosa per cloure, no? Des d'Espais Escrits. Doncs gràcies i ho deixem aquí. Gràcies. Gràcies a vosaltres.